Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts a Mossega la poma. No, no sóc en Tomàs Manzanares i en Tomàs no s'ha posat ulleres, sinó que m'acompanya en Benjamí Villoslada. Què tal, Benjamí?
Bona tarda o bon dia. Bon dia tot el dia, sí, perquè
bon
dia, és un podcast.
Bon dia tot el dia. No tenim en Magma, no tenim en Tomàs, que està en missió secreta. En Magma també està agafant i en missió secreta, tothom està en missió secreta i m'han deixat a mi solet. Jo anava a fer un monòleg i aquest matí, doncs, escolta, Benjamí, ve de gust, i en Benjamí, escolta, doncs, molt amablement, sí. He dit, doncs vinga, sí, home, clic.
Una mica més tard, disculpeu, però sí, em va bé.
No, està molt bé. Sí, perquè ara, com que també estem a Twitch, ens estaven dient al canal de Telegram, ei, que no hi sou a Twitch, no hi sou a Twitch. Doncs sí, ja estem a Twitch, ja estem enregistrant aquest programa 481, on tenim moltes coses de les que possibles de les que parlar, però no us puc dir de quines parlarem, perquè encara no n'hem parlat. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Doncs bé, suposo que ja has posat la falca d'aquesta que tenim bé. Entremig i doncs podem començar. A veure, jo volia explicar-te una cosa, perquè l'altre dia em va arribar una notícia, em va enviar una notícia d'aquests, uns que es diuen octubre.cat, que suposo que vés a saber qui són i que es dediquen a fer vídeos i comunicar coses. Em va arribar pel WhatsApp, aquestes coses que t'arriben, me'l vaig mirar i me'l vaig acabar sencer. És un vídeo en el que parlaven d'un problema, que és de les empreses que paguen a més de 60 dies. I això és una cosa que a mi em toca molt, perquè jo vaig plegar d'empresari, o sigui, vaig agafar ràpidament l'oferta d'anar treballant a la universitat, tot i que entrava, diguéssim, com a professor ras amb el sou més baix. O sigui, anava a perdre molts calés, però vaig anar, perquè tenia una empresa i el meu problema és que m'estaven pagant a 180 dies. I el meu problema és que tenia que portar totes les meves factures a descomptar, és a dir, jo agafava i em feia una factura, doncs una empresa grossa, i amb aquesta factura me tenia que anar corrents al banc, portar la factura, m'ha ensenyat aquesta factura i em deia, molt bé, doncs et donem diners, però aquests diners tenen uns interessos. I llavors, clar, mica en mica els meus costos anaven augmentant i cada vegada tenia més una acumulació més gran, tindre que invertir en flors perquè senyores que estan en administració de certa empresa t'avancin la teva factura per poder cobrar, i llavors sembla ser que la Unió Europea va crear fa un porró d'anys una directiva amb la qual les factures s'han de pagar 60 dies. Aquí a Espanya es va crear una llei que deia que sí, a excepció que les dues parts estiguessin d'acord, i evidentment aquesta excepció no és acceptable, perquè si jo sóc molt gros i et dic que tu que ets el petit, si no estàs d'acord en cobrar 180 dies no treballaràs, doncs dius sí, estic d'acord. És una miqueta com la relació entre Glovo i els riders, eh? No? O sigui, estan encantats de ser autònoms, és clar, és que si no li dones feina. I quan hi ha aquesta simetria de poder, doncs això de que les parts estan d'acord és una miqueta complicat. Es veu que això es va acabar arreglant, i ara hi ha un marc legal en el que sí que no es pot pagar més de 60 dies, però no hi ha cap règim sancionador si no es paguen les factures a 60 dies. I llavors tens normal, deien que deien una xifra que no sé si és certa, però deien una cosa així com que, el, que les empreses de l'IBEX entre totes juntes doncs deuen la, la friolera de 56.000 milions d'euros i ho deuen a empreses petites i autònoms, i entre altres parts també tenien en compte que, clar, que els propietaris de les empreses de l'IBEX que paguen tard són, per exemple, gent com CaixaBank, que són els que et fan el descompte, és a dir, que per una part de, tenen els diners que no t'estan donant i després te'ls deixen i et fan pagar per els diners que ells no t'han pagat perquè són una colla de mamons. I això entenc que és una... És un problema sistèmic en el món de l'empresa, sobretot l'empresa petita. Jo ja dic, jo vaig marxar. No sé, tu, Benjamí, com ho, quina experiència tens del tema, perquè tu has estat també a govern, estàs en startups, estàs en empreses consolidades. Com ho vius, això? No n'havíem parlat abans, però una cosa que... Ho vaig veure i vaig dir, me cago un cony, jo vaig plegar per això, perquè els, part dels meus beneficis, com si tens un marge d'un 20% i estàs pagant un 4 o un 5% d'interessos, amb sort, se m'estan fortint un 25% dels meus beneficis. O sigui, m'estaven tallant un 25% del meu propi sou com a empresari.
Has d'incloure una pòlissa de crèdit, no sé si ara es porta com a tal, pòlissa de crèdit, és una cosa que a mesura que vaig poder m'ho vaig treure de sobre i sent sol, estant al mínim, amb el sent minimalista, que era la meva tàctica d'autònom, no tenir gaire recurrents mensuals, això permetia ser més flexible. Vull dir, quan tenia els diners els gastava i si no els tenia, doncs m'esperava. Això no és possible quan tens empleats, quan creixes...
Clar, i exacte, és perquè tu, jo tenia que pagar nòmina cada mes.
Exacte, i en segons quines famílies, si estàs amb una parella que has de gastar, doncs també és difícil, no? Llavors, el divorci em va ajudar molt a poder treure'm de sobre la pòlissa de crèdit. I tot seguit, això que t'explicava, replantejar-te, que és aquestes coses a vegades que fas quan et divorcies, replanteges el ritme de vida i vaig anar cap a un món minimalista i així em va agafar l'arribada del govern, que doncs, és una tranquil·litat saber que cobres cada mes.
L'austeritat és una opció de família, no és una opció personal.
Sí, no, per això necessites de vegades trobar el teu rodol, no? Gent amb la qual la puguis practicar. Clar. Però sent autònom o és endeutar-te o fer-te un pla de muntanya russa que ara podràs fer coses i després no les podràs fer, t'hauràs d'esperar i tenir que el ralentí del teu ecosistema permeti aguantar nivells molt baixos. I després d'haver estat amb un govern encara ho he pres més perquè vas directament cap a l'atur i estan havent estat un alt càrrec el món em mira raro, llavors és més difícil sovint trobar feina, això li ha passat a moltíssima gent. I ara estic a la fase d'emprenedor, amb la qual el meu nivell de ralentia és encara més baix, perquè quan veus un duro, a més te'l gastes amb la teva idea. Jo recomano això, intentar fer un downsizing de les teves necessitats bàsiques, mensuals, dels recurrents, mirar-los en lupa.
Això comparteixo amb tu totalment, eh?
Això no lleva que sigui una injustícia, que això passa molt a Espanya, a Europa no passa tant.
Està prohibit, està prohibit.
I que si pots... treballa amb Europa. I no és tan difícil ara. I a més, crec que és obligatori en aquests moments treballar amb Europa. Sobretot després de també la fase del govern, haver vist com funciona Europa en tema de fons i d'investigació i d'innovació i la manera en què tracten les coses i com es tracten aquí. La gent que tenim un punt així que ens agrada la innovació i ens agrada una mica el futur, tenim més espai a Europa, encara que és possiblement el pitjor espai del món en aquests moments comparat amb la Xina i amb Estats Units, però bé, és el que tenim més a prop i més a mà. El meu fill és a Alemanya, en aquests moments, a Berlín, a l'Arnau, amb 23 anys, amb una startup. Flipa molt. És bastant impressionant el ritme de treball i l'eficàcia, el tracte personal, el reconeixement personal, la gent que té talent és absolutament diferent que l'Estat, i també els sous. Vull dir, un bon desenvolupador allà, amb responsabilitats com té ell de back-end, pot tenir sous que s'acosten a les 6 xifres.
Déu-n'hi-do.
De fet, però no fa gaire, quan Amazon de Berlín li va oferir 90.000 euros anuals per un SaaS en Python, que estan, no sé, algun producte que tenen en Python i que és un SaaS d'Amazon, l'oferta que li va arribar va ser de 90.000 euros. Per això parlo de que
és
un developer allà bo,
són realment molts calés.
Pot arribar a les 6 xifres.
Però vivint a Berlín.
Sí, en aquest cas has de viure a Berlín.
I a Berlín, has de viure a Berlín, que també és...
Has de preparar 1.600, 1.700, 1.800... entre 1.500 i 1.800 euros de lloguer.
1.500 i 1.800? Molt clar, si tens un sou de 90.000, depèn dels impostos que hi hagi pel mig, també, també depèn del règim d'impostos, però en aquest cas, d'entrada hi ha una cosa que... La inversió en investigació i desenvolupament, tu deies abans, o sigui, al final la paraula clau és fons europeus, o sigui, sí que tenim aquesta dinàmica dels fons europeus, que bàsicament, doncs, hi ha una sèrie de calls, de possibles llocs on pots fer les propostes, que normalment t'has de buscar la vida per poder crear una perdigonada. Una perdigonada és bàsicament és agafar un mapa d'Europa, imaginar-te que i muntar un consorci de partners que sembli que algú hagi agafat un trabuc i li hagi fotut una perdigonada contra el mapa, i si estàs més o menys escampat com una perdigonada, doncs és un consorci vàlid, i t'has de muntar, i llavors has de buscar, i has de demanar els diners i te'ls han d'avaluar i tal, i a més has de presentar un projecte que encaixi en el que els senyors de Brussel·les diuen que ha de ser el que toca aquest any o en el proper pla de 4-5
anys. I els resultats han de ser profundament avaluables i la burocràcia pot arribar a cansar bastant i necessitaràs un consultor al teu costat.
Exacte, o sigui, el problema que hi ha és que hi ha moltíssima burocràcia, o sigui, precisament perquè no es malgastin els diners hi ha moltíssima burocràcia, però precisament necessites, cada vegada que t'has de gastar un duro, necessites tindre un expert o una experta que et digui aquest duro te'l pots gastar o no te'l pots gastar. I a més després, amb tota, quan tens gent que porta prou de temps fent-ho i que en sap prou, diguéssim, es poden generar resultats verificables i avaluables i que no tinguin realment tant d'impacte.
Sí.
I que l'impacte no sigui tal. Llavors, clar, és dir, hi ha molt de moviment, hi ha molt d'intercanvi, hi ha molt de contactes entre les diferents empreses europees. No oblidem pas que la Unió Europea és un invent que hem fet els europeus per evitar tenir una tercera guerra que destrueixi Europa per complet. Ho hem fet dos vegades en menys de 100 anys, doncs que no ho fotem una tercera perquè ens prendrem mal i, per tant, fem coses com Eurovision, els grans invents de la segona meitat del segle XX, o sigui, la Copa d'Europa, Eurovision i els projectes europeus i el programa Erasmus. O sigui, l'altre dia a Twitter la gent estava, alguns parlant del concurs de música, i hi havia altres que es criticaven, ai, això no sé què, és una de les millors coses que tenim, o sigui, la gent que va viure l'any 1939, doncs estic segur que estan encantats d'escoltar la música dels alemans i dels italians i dels txecs i dels lituans i ja està, en comptes, perquè si algun dia algú diu anem a envair Lituània, doncs que sàpiguen que són aquells senyors que canten i que ballen i no sé què, o si perden-se'n a Itàlia, doncs que pensin en aquesta baixista guapíssima que té el grup Maleskin aquest, que per cert és potentíssim. Em va agradar molt, a mi que m'agrada la música. No vaig seguir el concurs, però al final vaig veure qui havia guanyat i els vaig veure i dic, collons, quina força. I després vaig veure que és un grup, una banda d'aquestes de garatge d'institut que han seguit la d'això. I dic, hòstia, això encara passa, quina il·lusió. Però, dius, el problema és que és com... és una innovació amb doping i amb molta cinta vermella al voltant. No sé com ho veus.
Sí. Hi ha necessitat, ja dic, d'algú que t'orienti per no ficar la pota i que després els fons no siguin aplicables en el teu projecte. La quantitat de burocràcia pot arribar a cansar moltíssim a la gent creativa, perquè estem parlant de projectes d'innovació. T'has de recolzar, ha d'haver en els estats o en els ecosistemes d'innovació, ha d'haver gent dedicada en aquest tema. Per exemple, a Catalunya teniu Eurecat i amb Eurecat us poden ajudar moltíssim a que el projecte surti bé. Estic col·laborant amb un ecosistema emprenedor que es diu 1070 km Hub, que comença a Ceuta i passa per Màlaga i se'n va cap a Múrcia i Castelló i València i també passa per les Illes. De moment no arriba a Catalunya, però està previst en el futur. Són qüestions d'estratègia de creixement. Doncs,
ho parlàvem abans, eh? Si els catalans o els madrilenyos entren en un projecte, la força de gravetat farà que ho absorbeixin.
És enorme, però hem de col·laborar. Bé, la idea és...
Sí.
Ha començat tot al voltant de tenir experts en temes en fons europeus. Una de les coses que has d'incorporar en un ecosistema emprenedor és això, ajuda. Ajuda en temes europeus potent, que no sigui qualsevol ajuda. Gent que en sàpiga molt, perquè tu te dediques al teu, que és intentar fer un projecte digital escalable, i nosaltres mirarem de treure de sobre tota aquesta part desagradable, però necessària, que és entendre't amb els fons europeus. Perquè hi són, i si es fa bé, realment funcionen, i hi són. Gent que conec gent que està encantada, però són molt metòdics i sí. Han incorporat a la seva organització algú que vigila això constantment, de la mateixa manera que tens un CTO i que tens un CEO, doncs tens allà algú de fons.
Exacte,
europeus.
És un joc i has de saber com jugar. Jo una manera d'explicar-ho seria, si tu tens una estratègia d'innovació o de desenvolupament a mig o llarg termini i tens uns objectius clars de com aprofitaràs aquests fons, ho has de pensar, diguéssim, crear projectes que seria... És a dir, si la idea és imaginar que la teva estratègia és una corba i aquests projectes europeus pels que tu demanes finançament són com petits segments tangencials en aquesta corba. Amb la qual cosa, una part petita del projecte et permetrà impulsar el teu projecte a llarg termini i que no necessàriament està definit en el marc del projecte del programa europeu que tu estàs anant, però i una part petita del projecte europeu la podràs aprofitar i una altra part serà simplement energia que es gasta per poder satisfer totes les mandangues europees. I potser aquesta part és un 20 o un 30%, no crec que sigui més. El que evidentment ja hi ha molta gent, doncs, que viu de treballar d'això, i quan no hi ha Covid, doncs, hi ha molts viatges. I el que sí que és veritat, perquè això sí que ho he vist jo, doncs, després de molts anys d'haver estat ja en projectes europeus i en altre tipus de coses, és que a través d'això es generen xarxes de contactes, i a través d'aquestes xarxes de contactes i aquests contactes, allò que se'n diu aquests contactes soft, és com apareixen un mogollon d'oportunitats i d'idees. I és com pots anar després a vendre a Europa.
Exacte, és que aquesta és la... Per mi és la clau, que cap projecte digital no pot estar pensat que no sigui per escalar. Si tu, el teu projecte digital, no ha d'escalar com a mínim a Europa, oblida'l, no el comencis, no perdis el temps. De projectes que s'han quedat a l'estat espanyol I vull dir, de 20s n'hi ha moltíssims. I pots aspirar a que te compri Telefònica i t'acabi d'ensorrar.
Explica el cas de 20 pels que no se'n recorden del 20.
Bé, 20 era la competència feroig al Facebook. Però què fa? Sí, es queda l'estat espanyol. Podia haver estat europeu. Podia haver estat el Facebook europeu, 20. Però pel que sigui no es va veure. També
o l'Orkut brasileny.
Sí, que hi tenia Google allà posat a l'Orkut. De fet, el va començar algú de Google amb aquella part de temps que tenien pels seus projectes i va acabar triomfant al Brasil. Llavors ara tothom pensa que és el Brasil, però en el moment en què em vaig apuntar a l'Orkut era Google i m'hi vaig apuntar perquè hi havia tot el personal del O'Reilly, dels llibres, els famosos llibres de tecnologia, l'O'Reilly, i allò que tenia la idea que en un lloc que hi ha l'O'Reilly és un lloc que té futur i que és bo. I va arribar un moment que es va omplir de brasilers i la xarxa social es va convertir en una cosa completament diferent i vàrem anar marxant a poc a poc fins que penso que varen tornar una altra vegada les llistes de correu perquè no crec que hi hagués Facebook. Facebook apareix després. Hi ha un buit entre Orkut, brasiler i Facebook. Bé, però entremig de tot hi ha el 20, que en el seu moment, cap al 2006-2007, es parlava de que a Espanya hi havia dues grans xarxes socials, el 20 i Meneame, que era la nostra en aquest cas. I se feien comparatives entre el tipus d'usuaris d'una i de les altres. Participàvem en estudis i la idea, i també sí, va ser el mateix problema del Meneame, no sortir de l'Estat. Això no ho tornaré a fer mai més. De fet,
però
Meneame, que faci...
perdona. Sí, perdona una cosa, Benjamí. Meneame no era... O sigui, de fet, el Meneame no era com el What's Hot and What's the Fire?
No, el Meneame era el DIC. En aquells moments...
El DIC, vale. És que hi havia un altre. Hi havia el DIC i el What's Hot and What's the Fire, que era com una espècie de clon, i el Meneame era com el DIC en castellà que havíeu fet vosaltres, però a més l'havíeu fet open source.
Aquest sí, aquest que dius no el recordo. En aquell moment hi havia el DIG a nivell mundial, després nosaltres i a continuació el Reddit. És una cosa curiosa. El Reddit era més...
Que és el que encara continua amb molta força.
I ara és el que continua amb molta força perquè es va aprofitar d'un error de tractament de la comunitat que va cometre DIG en cert moment i va perdre la confiança de la comunitat i tota la comunitat se'n va anar cap al Reddit. I el Reddit, com es ven amb una... Com es diuen els que fan la revista Wired? Ah, no me'n recordo de l'editorial de revistes que estan...
Ja sé qui vols dir, però no...
Fan la Wired, fan la Travel, o revistes de viatges, la Travel...
Condé Nast?
Condé Nast, molt bé. No me'n recordava. Els de Condé Nast són els que compren Reddit i li donen projecció mundial, perquè Condé Nast té estructura de visió mundial, perquè les seves revistes es venen a tot el món, i això els hi ajuda molt. I així s'estan sent tots els projectes de software. Vull dir, els xinesos, quan arrenquen un projecte de software, l'arrenquen per 1.500 milions de clients. Quan l'arrenquen els americans, l'arrenquen, com va fer DIG, i després Reddit, per 250 milions de clients. Per ells, venir a Europa, per uns xinesos, venir a Europa és com quan fas arròs i et truquen, fas arròs per 6, i algú truca dient que ve a dinar, i dius, tira una mica més d'arròs i una mica més d'aigua. Doncs ells, tirant una mica més d'arròs, tenen Europa. I no els hi costa gaire afegir-lo.
Una mica més d'arròs, una mica més d'aigua. Sí, és la gràcia de l'arròs.
Sí, que en venen dos més a dinar. Això és Europa, per ells. I clar...
Parella de tassetes d'arròs, parella de tassetes més d'aigua i ja està.
I ens estan demostrant en coses com TikTok que ho saben fer bé. I que ho poden fer bé en el futur, encara amb més coses. Així que... I entre això i els americans, que també des del començament ja treballen 250 milions i venir a Europa ho fan a través, normalment ho fan a través d'Irlanda i del Regne Unit, i tenien sí un tema d'idiomes i d'internalització, però tots sabem que el software, si el comences al començament, el penses en ser multidioma, això és una qüestió que pots arribar a resoldre tecnològicament bé, poder socialment és més difícil, però cada vegada som més semblants a Europa en moltes coses, hi ha altres productes que ens han unit, així que Europa s'ha de plantejar com un mercat. Vull dir, quan fas un projecte ara, comença pensant en Berlín, comença pensant en Barcelona, en el Regne Unit, encara que s'han anat, ens estimen encara, comença a pensar en Holanda...
Sí, alguns acords comercials hi haurà acords comercials i...
Jo els veig encara presents a l'eBay i a tot arreu, encara que continuen arribant moltes coses d'allà. Parla en París, parla amb...
El problema que tenim és que allò si hi ha d'entrada Europa té un hàndicap i és que és una torre de Babel, o sigui, tenim molts hi ha molts idiomes i tots parlem un mal anglès, però hi ha molts idiomes, o sigui, si has de fer una web i has de tindre-la traduïda a l'italià, al francès, a l'anglès, al grec, al txec, al serbi, al lituà, a l'estoni, al rus, perquè algú també hi haurà rus, a l'alemany, al danès, molts idiomes.
Estàs parlant només dels oficials, eh? Després hi haurà el català.
I estem parlant només dels oficials, és clar, fica el català, Exacte. Fica l'aranès, fica el gascó, comença a fotre... Costa molt agafar i muntar aquesta estructura. Evidentment, tenim la gràcia d'això, doncs, que l'anglès és, entre cometes, lingua franca, la lingua franca és l'anglès, no la francès, però... I és la manera més fàcil, diguéssim, d'obrir el teu... obrir la teva botigueta per la resta d'això.
Metodologia àgil, que en el món de la programació estem amb l'Scrum i en el món de l'organització de la maquinària estem amb el Lean, no? Doncs metodologia àgil. Comença amb anglès, després ja traduiràs. A Twitter li hem traduït nosaltres el català. Va obrir una eina de traducció, clar, i ho vàrem fer nosaltres. Varen començar tots a utilitzar el Twitter en anglès. L'Albert Cuesta va començar a donar tabarra, català. Jo, com a usuari antic de Twitter, vaig rebre una invitació per traduir coses i de vegades estaves allà tuitejant i mirant coses i veies que una paraula que estava traduïda, feies clic damunt i la traduïes i anaves fent. Els hi hem fet nosaltres. Al final, que aquest és un component molt important, tampoc engeguis cap projecte digital sense una comunitat. Pensa en escalar, pensa en tenir comunitat i les coses van rodant a pesar de que al començament siguis tan dolent com era Twitter, que era tremendo, era terrible. El dia que no fallava,
ara era estrany. El problema amb Twitter és que no... O sigui, és una empresa que té un èxit claríssim perquè és un servei i funciona i té molts usuaris i molts usuaris que el fem servir a diari, hi ha milions d'usuaris que el fan servir a diari i en canvi estan sempre preocupats perquè no creixen. O sigui, el problema està que dius, jo entenc que hi ha coses que tenen una dimensió determinada i una dimensió determinada i que no és necessari ni possible créixer fins a l'infinit. I que de vegades també podria dir, les coses han d'escalar, molt bé, però fins on vols escalar? Fins on vols escalar? D'entrada hi ha algun... Per exemple, recordo que vaig llegir en algun llibre que explicaven que un senyor en els anys 70 va entendre que era un ERP i com podien gestionar els ordinadors, doncs, diguéssim, va entendre el concepte de la informàtica de gestió. I aquest senyor va agafar i va agafar tots els seus estalvis per muntar una ferreteria al detall, però es veu que té una ferreteria i tenda d'art, perquè es veu que és un tipus de negoci que té centenars de milers de referències. És a dir, és la manera de que algú amb aquesta gestió de cadena d'aprovisionament baixant preus d'una cosa molt bèstia, diu, no em podran atacar perquè qui es concentra perquè qui munta aquestes cadenes d'aprovisionament i munta aquests sistemes és per anar a buscar les coses que tenen volum. I les coses que tenen molt poc volum, específiques, molt d'allò, que estan combinades amb aquesta atenció al client, amb aquesta d'allò, no marxa. Per exemple, a Badalona hi ha una drogueria que es diu Can Boter, que és immensa, i funcionen i sempre tenen gent i no es veuen afectats per Amazon o per Leroy Merlin o per aquí o per altre tipus de coses, perquè tu saps que qualsevol cosa que tu necessitis de drogueria, de química, de coses d'art, del que sigui, a Cambo te ho tindran, perquè tenen aquell... Llavors, hi ha alguns negocis que també són com localitzables o que necessàriament en la seva forma són localitzables i també són interessants.
Sí, però quan és digital intenta aprofitar les qualitats del digital. Can Boter han sabut aprofitar del fet d'estar en una ciutat i de tenir un, no sé si hi ha un mercat setmanal que anaven dels pobles o no, o del voltant, i s'esperaven a baixar a tal lloc per fer la compra, i són coses que poder no pots planificar amb més temps o amb menys temps. Evidentment sí, però hi ha algun tipus de producte que són més immediats, que són d'una altra manera. Això hauríem d'analitzar ram per ram. A mi amb els llibres me va molt bé que llegir una ressenya d'algú que me sembla molt interessant i tenir el llibre 3 minuts després i començar a fullejar-lo. Quantes vegades no he estat, quan vivia a Catalunya, asseguda a Calafell, per ser exactes, i a Reus, primer Reus i després asseguda a Calafell, com a informàtic, jo m'havia d'esperar anar a Barcelona de tant en tant i passar-me una tarda sencera a la llibreria hispanoamericana, perquè era la meva manera d'aconseguir informació, llibres sobre coses, i això passava 2 o 3 vegades a l'any. I altres vegades anaves a Barcelona amb la família i, hòstia, era una putada ficar-te en aquella llibreria i que els altres tinguessin ganes de voltar per la ciutat de compres i altres coses. Hi havia d'anar sol. Aquest accés al coneixement, a la informació immediat, doncs ha fet que una llibreria que estava molt, molt ben amoblada, perquè allà és que ho trobaves absolutament tot, com l'hispanoamericana, doncs ara hi és, encara existeix, o ja no, no ho sé.
No ho sé. Però ho estan passant temple, malament.
Era un temple de la informació pels tecnòlegs, no? Allò, a més, és que flipaves, entraves i veies llibres i llibres de SQL i no sabies quin quedar-te, no? Perquè t'estaves estona fullejant per veure si cert problema que havies tingut allà estava ben tractat, millor amb un llibre o amb un altre, com ho enfocaven. Aquesta història, això ens ha fet...
I tenia aquells llibres que eren cars. Sí. Però clar, és la idea d'Amazon crear el catàleg infinit.
Sí, llavors hi ha productes que sí i hi ha productes que no, perquè doncs, hi ha algunes coses que van més ràpid, poder algunes qüestions d'art i de... Sóc afeccionat a les estilogràfiques, doncs si m'he d'esperar una mica més no passa res. És una d'aquelles coses sí. que no passa res. Però amb altres...
Per exemple, una de les coses que passen amb llocs com Amazon, que tenen catàleg infinit, o el mateix, o una botiga mateixa de Leroy Merlin, que és un lloc immens on hi ha infinitat de productes i un nombre molt limitat de persones que et poden atendre. És a dir, o estàs disposat a esperar molta estona, a esperar perquè una persona et pugui atendre i que et digui no, això és a 5 passadissos més enllà i és una altra persona la que t'atendrà, amb la qual has de tornar a començar a esperar. Però de vegades, o sigui, el coneixement de saber el producte que tu necessites en algunes coses concretes és part del producte, és part del servei que t'està donant la botiga. De dir, no, és això el que tu necessites. O de vegades és dir, simplement és que jo no sabia que jo existia, que això existeix. I el problema que hi ha també és a dir...
Per això parlo de la importància de fer comunitat. Aquí està la part. La comunitat, els PROAM, els professional amateur, que és una paraula que ja no es repeteix gaire, però quan començava internet ho repetíem sovint i dèiem, no, internet està donant lloc a una cosa nova que són els PROAM, que això estic parlant de quan comença la Craigslist, els primers llocs de discussió de temes, la Craigslist, tu trobaves experts en qualsevol tema, més experts que molts experts que estaven treballant amb aquell producte, perquè tenien una visió més àmplia del mercat de vegades i no distorsionada per la competència, pel negoci diari, pel teu dia a dia a l'empresa. D'això parla el manifest Clue Train de l'any 99. Diu que els mercats són converses i que les empreses estan més ocupades en tenir coneixements i defensar-se de la competència que no pas de cuidar i de parlar i de conversar amb els seus clients. I que la gent tan bona que tens darrere el tauler, allò a la fàbrica o les naus, perquè la tens allà darrere amagada? Passa la primera línia en els nostres fòrums, deixa els que parlem plegats dels nostres gustos, les nostres necessitats i d'aquí sortiran productes i serveis nous. Es basa en que els mercats són converses, el Clue Train. I això, en el món de les plomes, per exemple, passa amb una marca que es diu Pen BBS, que és de Shanghai, que la gent afeccionada a les estilogràfiques, que molts són orientals, vull dir, a la Xina l'afecció és tremenda i, de fet, marques com Parker munten allà les seves fàbriques i això els hi fa que els hi arribi un munt de coneixements sobre la fabricació de plomes estilogràfiques de luxe i de qualitat europea i n'aprenen molt i apareixen allà algunes... han aparegut fàbriques molt potents que, a més, tenen això 1.500 milions de clients. Hi ha marques desconegudes com Jinhao, que tens plomes bastant sorprenents per 4 euros. Doncs bé, hi ha una marca que es diu Pen BBS. I el nom de Pen BBS ve perquè era un bulletin board system de l'època per internet d'afeccionats a les plomes, que en el moment en què apareix internet se passen als fòrums d'internet, i si tu cerques Pen BBS en aquests moments és un fòrum de sobre plomes en xinès, allà pensen com haurien de ser les plomes, ho discuteixen, hi ha algú que agafa la iniciativa d'encarregar-ne a fàbriques, d'acord amb les seves especificacions i les seves maneres d'entendre com ha de ser una ploma, i hòstia, doncs Pen BBS té uns quants de models legendaris que no aturen amb els fòrums d'anar millorant i tenen les noves versions, vull dir, pots tenir la Pen BBS 400 no sé què de cert any, que és diferent de la 2 anys després quan treu la nova edició, i tots els que tenen la primera ja es compren la segona quan apareix. Però fins al punt de que quan a les xarxes socials, perquè no tenen web, es fòrum, xarxes socials a través de Facebook, a través d'Instagram, i a la Xina és el món de les xarxes socials seu, és una altra història, és a través també del WeChat, tenen... Ells comprar la web no compren. És una... la venda a la web pels xinesos és una cosa que munten pels occidentals. I a més, en traductors automàtics.
Ells no compren
el tema
la web.
De la localització, no. El tema de la localització no el tenen, no tenen aquest problema de la traducció, t'ho tradueixen i ja t'espavilaràs. Fins i tot els xats que tens amb els tècnics te'ls tradueixen. Bé, doncs la cosa
havia
està...
Llegit,
que...
Havia llegit que allà a Xina també, que per el té el dia aquell dels solters i que per comerç electrònic és una borrada el que mouen.
A través de WeChat i a través de serveis similars. Anar a comprar a la web, no me'n recordo ara com se diu la versió xinesa, això és el que té que no me passis el guió, això hauria fet el
Tomàs ho hauria fet molt bé, ho faria
el Tomàs m'hauria enviat el guió i ja tindria preparat el nom de la xinesa equivalent. A l'equivalent de l'AliExpress xinès, que no me'n recordo com es diu, també té web, però molta part no es compra a través de la web i fa que quan apareix un nou model s'esgoti en 2 hores. Així, tal qual.
En 2 hores.
En 2 hores. Pen BBS.
És molt bèstia.
I estic parlant de plomes de 40 i 50 euros, però que han arribat a ser com són per la comunitat, perquè és el que diu la comunitat. I els fòrums que trobaràs d'aquesta gent en el Facebook són d'autèntics fans. Llavors,
aquí
això
tornem,
ve
perdona,
que la
aquí,
conversa entre experts s'ha traslladat, ja no només és amb el botiguer o amb el que te ven. De fet, és més neutre quan la fas de tu a tu amb els altres o quan els mateixos botiguers baixen a parlar amb nosaltres com deia el Clue Train.
Però en aquest cas, fixa't que tornem a dues coses. Per una part, la idea aquesta de que el mercat és un sistema d'intercanvi d'informació, entre altres coses, i regula doncs, la producció i l'abastiment i que hi hagin prou productors, és a dir, el moment que apareix demanda i aquest tipus de coses. El problema està en quan tenim sistemes que d'alguna manera subverteixen o perverteixen el funcionament del mercat quan apareixen monopolis, o quan hi ha lobbies, diguem-ne IBEX, que als Estats Units tenen el seu sistema de lobbies que està regulat, és a dir, ja ho tenen regulat i ho funcionen, i aquí no, aquí està, aquí apareix, diguem-ne portes giratòries, diguem-ne IBEX, diguem-ne com vulguis, on hi ha aquests elements, doncs, que perverteixen els sistemes comercials, i ens estem trobant, doncs, amb veritables problemes. O sigui, jo per exemple vaig fugir fa 20 i pico anys de la caixa de pensions i me'n vaig anar a la caixa Laietana, i a base de fusió a fusió tiro perquè me toca, he tornat a caure a la caixa i me cago un cony. Puta gràcia estar amb aquesta gent. Haurem de marxar a caixa enginyers on sigui, però dius, vaig anar a caixa Laietana, he tornat allò perquè i apareixen aquests monopolis, aquests oligopolis i aquestes perversions del mercat, que no és capitalisme, sinó que és absolutament una perversió i com una... És l'exercici del poder dels que tenen més.
Els bancs s'han pensat en bescalable. És que som els del món digital que estem una mica entabanats.
Bueno, sí, però una cosa és ser escalables agafant i jugant amb unes lleis que es fan a mesura per tu. I amb un abús de poder. És com el que dèiem abans de les dues parts. És a dir, quan hi ha un mercat hi ha dues parts. Hi ha un que compra i un que ven, i ens hem de posar d'acord. Quan no hi ha més collons, és a dir, tu necessites el que jo venc i no pots comprar de ningú més i ho necessites, tu faràs el que jo et digui. I si a sobre estic en aquesta situació i et puc imposar allò, el problema és quan, és a dir, ens trobem davant de sistemes supereficients per intercanviar informació i per fer les coses eficients i per enviar-nos els senyals i per comunicar-nos i que la situació experta vagi bé, i per una altra banda tenim dinàmiques que incentiven l'acumulació de poder econòmic, polític i de producció de serveis en mans de pocs. I això és molt negatiu.
El Tomàs Manzanares també m'hauria passat el guió i hauria preparat un parell de xifres que estan en el llibre d'un amic, de l'Andrés Pedreño, que és Europa... Cerqueu Declive, Europa, Estats Units, Intel·ligència Artificial. El seu llibre el recomano molt, hi ha un capítol dedicat al tema, perquè ell és economista, i nosaltres estem fent el mateix que està fent Luxemburg amb Amazon, o que està fent Irlanda amb Apple, amb el tema d'impostos per afavorir-ho, però per un altre tipus d'empreses, com ara, per exemple, la banca. Ho estem fent, també. Vull dir, cada país europeu escull el tipus d'indústria que vol incentivar, i té una dada sobre les empreses més grosses de l'Estat, la quantitat d'impostos que paguen en relació a les altres, i som els pringats els que realment paguem els impostos. Les empreses grosses se n'escapen de moltíssimes maneres a Espanya, i altres països han decidit que ajudaran a les digitals, i això ha fet que aterri Amazon a Luxemburg, o Apple que aterri a Irlanda. I els han intentat portar als tribunals, fins i tot la mateixa Unió Europea ha intentat portar amb els tribunals tant a Apple com a Amazon, però no se n'han sortit perquè no estan cometent cap il·legalitat, de la mateixa manera que tampoc
no, clar, és, el tema és
algunes les empreses d'Espanya.
És que el problema de les il·legalitats, igual que passa als Estats Units, és quan els grups d'influència, els grans grups de poder, tenen la capacitat de dictar lleis o dictar les excepcions que els interessen que continguin les lleis, com allò que dèiem abans de no, és que no es poden pagar lleis a 50 factures a 60 dies a no ser que les dues parts estiguin d'acord. Aquesta excepció, que es va acabar traient, o després dir, bé, doncs no ficarem un model de sanció, no ficarem un model de sancionament, amb la qual tornarem a tindre tots el mateix per aquí al mig. El problema és, estem davant d'unes eines que ens permeten fer una revolució de crear els productes, crear els serveis, compartir el coneixement, però després hi ha com dinàmiques d'extracció de renda, d'extracció de valor, i que generen aquesta que genera els problemes que tenim, bàsicament.
Sí, però juguem-hi d'alguna manera. Busquem que se canviï, que no sé com s'ha de canviar, perquè aquesta part l'han de fer els juristes i experts en economia i segurament haurien de conversar-ho molt amb nosaltres i haurien d'arribar a certs acords. Però anem a fer alguna cosa també nosaltres per equilibrar la història en comptes de queixar-nos. Per exemple...
Jo crec que... Perdona. Sí, sí, digues, digues.
Amb un lloc de Verkami.
Posa'l.
No amb un Verkami. L'altre dia estava amb un curs per mentors de projectes socials. I ens explicaven que, hòstia, que a la gent que ajudem per projectes socials hi ha un 30% dels diners que s'inverteixen com crowdfunding que treus directament dels impostos. Llavors ens ensenyen alguns projectes molt conscienciats, molt socials i de més, que en els llocs tipus Goteo, tipus Verkami i de més, es recorden que si tu inverteixes en allò 100 euros a la declaració de la renta, o sigui, ells en tindran 100, però a tu te'n costarà només 70, perquè la declaració de renta te'n trauràs 30. Llavors tu estàs aquí donant 30 euros que d'altres maneres amb altres impostos els perdries i estàs ajudant amb una causa interessant. Això mateix passa en totes les startups. Fins a 60.000 euros l'any pots invertir en startups i te trauràs un 30%. Les societats, totes les societats del món, paguen un impost de societats molt bèstia si tenen beneficis. I si tu mires totes les comptes de resultats de Netflix, d'Amazon i d'empreses exponencials, pel fet que són organitzacions exponencials que estan pensades per escalar, o ho reinverteixen tot cada any fins a tenir pèrdues fins i tot. Tu tens empreses que en aquests moments estan perdent una pasta gansa com Uber perquè reinverteixen i tornen a reinvertir perquè no quedin els diners, no quedi res per pagar i aquest 35% d'impostos. Però si aquesta llei existeix, és perquè aquesta reinversió interessava. La quantitat de gent que a final d'any contractes, com aquesta oferta que va rebre d'Amazon Berlín, el meu fill, per invertir en talent, afavoreix la societat. Vull dir, hi ha molt d'atur infantil, infantil seria delicte, hi ha molt d'atur juvenil. Doncs ell amb 23 anys ha rebut aquesta oferta. Quanta gent no li aniria bé i no treus gent de l'atur i no alleugereixes un problema gros del país? Poder els estats han pensat,
sí, però...
en que les empreses han de reinvertir els beneficis en comprar coses, en contractar gent, en fer noves delegacions, en expandir-se. Tot està molt pensat per créixer, però hi ha una gran quantitat de gent que en comptes de queixar ens queixem de que els altres creixen. I jo dic, i per què no ens apuntem a créixer amb una organització digital
exponencial? No, apuntar-nos a créixer, apuntar-nos a créixer està molt bé, està molt bé. El que passa que és, a principis de segle XX, a Estats Units tenien el fenomen aquell del que ha anomenat els robber barons, els barons lladres, gent que havien agafat i que, començant doncs, amb les pràctiques de capitalisme salvatge més bèstia, es van agafar i es van fer amb els seus respectius sectors, els Carnegie, el Mellon, el Rockefeller i companyia, aquesta penya, i es van organitzar legalment i es van crear les lleis antitrust. Que bàsicament les lleis antitrust és evitar doncs, que hi hagin empreses que són massa grans de forma que aturen la competència. Llavors, el problema que tenim avui en dia no és que hi hagin organitzacions exponencials que són exponencials, sinó el problema que hi ha és quan les organitzacions es converteixen en monopolis artificials. Ja sigui perquè o creen barreres d'accés o perquè simplement generen dinàmiques. Per exemple, la pràctica que Facebook, per què és la xarxa social hegemònica i no ha vingut un 20 o no ha vingut algú altre i el tregui del mig, com ells van treure a MySpace i MySpace havia tret el Friendster i altre tipus de coses. Doncs perquè Facebook, en un moment determinat, va tenir calés suficients i tenia a l'ull posat, tenia en Peter Thiel i els amics d'en Zuckerberg ficats en tota l'escena de startups en el món de Silicon Valley, i a la que hi havia alguna startup que destacava i que mostrava números de creixences exponencials, que feien: ups, aquí tinc un WhatsApp, pum, l'he comprat. Ui, aquí tinc un Instagram, pum, l'he comprat. Pum, 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 l'he comprat, ningú pot competir amb mi, perquè qui creixi prou més, el compraré. I no hi ha ningú que els estigui aturant, perquè s'ha canviat la doctrina aquesta antitrust.
L'aturaria el que ven, no ven, si ja està.
Bueno,
ja
l'has aturat. L'atura el que vens. El que passa després, per exemple, la mateixa dinàmica la tenim amb els bancs. Per què no està oberta la caixa Laietana? Doncs perquè no s'han generat els incentius, perquè s'han rescatat els que ho rescato tu així, a tu no, monto tot a Bankia, les pèrdues les elimino i ara venc Bankia cap aquí, i ara venc... Hòstia, o sigui, el problema... I després hi ha una altra cosa.
La banca està molt, molt regulat i no és una comparació massa extrapolable en la part digital nostra.
No, però en la part digital, al final és dir, hi ha un... O sigui, al final, si juguem en general amb unes lleis antitrust, tu no pots estar... Al final és així de senzill, no pots estar a mi ser i repicant campanes, que per exemple se'ls podria dir en l'Apple Store. O sigui, tu per exemple podries dir: tu o fas aplicacions o tens un Apple Store, però no pots fer aplicacions i tindre un Apple Store, perquè precisament de vegades Apple ho fot, que agafa i treu una funcionalitat o treu l'aplicació pròpia i es carrega no sé quantes d'allò. Al final és dir, els antitrust, no pots controlar tot el widget. Ni si siguis Google, ni si siguis Facebook, ni si siguis la Caixa. Collons, la Caixa només ha sigut passar de Bankia a Caixa i ja m'han ofert una assegurança, un rellotge, una i una tele. No. I aquest tipus d'històries no poden
els
ser.
Està apareguent, no. Però a l'altre costat, una banca petita, especialitzada, molt àgil i molt digitalitzada, que els hi fa mal. La banca grossa, jo el Santander no sé quan durarà, però a mesura que aquests petits van creixent i que estan molt especialitzats fins i tot en sectors professionals, aquest tipus de banca, tot el fintech, el gran problema de molt fintech que té és aconseguir els permisos necessaris per entrar en el món del mercat, que és igual que passa en el món de la salut, que també necessites una sèrie de permisos, però una vegada que els tens i s'estan flexibilitzant més, per aquí hi ha un canvi de regulació, segurament hi haurà molts de petits que els llevaran espai. Per això animo a tenir projectes, a buscar maneres de fer coses que puguin servir per compensar aquests grans monopolis que, doncs sí, s'han fet molt grossos, en part per falta de regulació i en part doncs perquè estan utilitzant les mateixes eines per poder créixer que també podríem utilitzar nosaltres sense deixar-nos comprar, que aquesta és una altra. Perquè hi ha molta gent que es compra o es deixa vendre la seva empresa, com ara, per exemple, Giphy, que s'ha deixat vendre. Doncs perquè des del començament s'han creat el voltant d'aquí. Ja hi ha moltes empreses que veus que s'estan creant perquè algun dia te les compri un d'aquests grossos. Perquè sí. No te compraran la tecnologia, sinó que te compraran la clientela.
Benjamí.
Digues.
Sí. Exacte, es fan per vendre. Benjamí, és tard, ens hem passat de l'hora perquè hem engegat tard, perquè és un dia especial. Recordar a tots els oients de Mossega la Poma que en Benjamí té el seu podcast, el seu propi podcast, que té un o dos programes amb l'Andrés Pedreño, oi?
Sí, l'Andrés és un regular del bàsicament sempre ha passat per IB3 Ràdio i el programa d'IB3 Ràdio l'he acabat penjant.
Doncs sí, suposo que darrerament no publiques massa, i esperem que tornis a engegar, sí. Perquè deus estar molt embolicat amb altres aventures.
No, i que tinc, que tinc aparaulat 5 programes, quasi, i no acabem de concretar, saps? D'aquelles coses
jo
que
també
si
tinc
no
el cabal del
darrere,
cometa...
Amb la feina de producció has d'anar apretant al darrere, i si tens altres coses no apretes abastament. A les ràdios hi ha un personatge, que és el productor, que és el que s'encarrega de trucar-te 50 vegades fins que dius que sí. I això, si tens alguna època de feina, ho abandones, i això en tinc aparaulats uns 5
programes. És molta feina. És molta feina el podcasting. Doncs escolta, Benjamí, moltíssimes gràcies per venir a Mossegar la Poma, que ja saps que és casa teva.
Encantat.
I fins la propera.
Fins la pròxima. Abraçades.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bé, doncs, després d'aquesta conversa amb en Benjamí, doncs ara jo solet faré la part de contacte, on us explico que gràcies a tots els mecenes que tenim un nou mecenes, i doncs en aquest cas donem moltíssimes gràcies a en Marcos Torchia, que s'ha afegit en els ja gairebé 190 mecenes que tenim, i cada vegada tenim més a prop la llista dels... tenim més a prop l'objectiu que s'ha plantejat en Tomàs de tenir 100 mecenes a l'aixeta, però que també si compreu cosetes a través de l'Link d'Afiliats en aquest Amazon que tant li agrada a en Benjamí, doncs nosaltres també ens donen alguns calerons i ajuden a pagar coses com micròfons, ample de banda i tots els costos que generen el Mossega la Poma, i tens alguna cosa per nosaltres. Vinga, va, anem a les propostes, mosseguis. Primer de tot, jo tinc una proposta per vosaltres. Es diu Project Hail Mary. Si us va agradar el llibre i la pel·lícula The Martian, de l'escriptor americà Andy Weir, un llibre que inicialment es va autopublicar, i que doncs això, que el meu amic Miquel Barceló va editar en castellà, doncs, i que després va fer aquella pel·lícula amb Matt Damon, The Martian, després va fer Artemis, un llibre xulíssim. Doncs ara ve un llibre que és més bo que els altres dos junts. Estic a mig llibre i estic flipant de lo bo que és. Es diu Project Hail Mary i és d'això, doncs de l'Andy Weir, un gran llibre de ciència-ficció de la bona. No us ho perdeu, de veritat. No sé si no està traduït encara al castellà, però si podeu llegir en anglès, i si podeu escoltar la versió en audiollibre, encara millor. I no us explico per res, de veritat. Una altra cosa, no voleu saber de què va el llibre. És un llibre que és interessant i val la pena que aneu descobrint de què va. No llegiu el llom de la coberta, no llegeu les sinopsis ni les crítiques, res. Comenceu a llegir. El protagonista comença el llibre en coma, no recordant res, i ho va descobrint tot. I està bé que vosaltres seguiu el mateix camí. Sense spoilers, tireu endavant i disfruteu del llibre. Més propostes. A l'Oscar Apple ens recomana una càmera exterior, una càmera IP POE amb detecció de persones i cotxes, que val doncs 72 euros. Segons diuen a Domoblog, funciona també amb connexió amb Synology, Jitum, Edosmos, i per no dependre del cloud del fabricant. De totes maneres, el preu és una ganga i potser es podria integrar a l'ecosistema Apple amb Homebridge. Ja veurem. En Lluís Plana diu que proposa una nova secció setmanal amb proves que es facin en AirTags. Quan torni en Magma, doncs potser ens ho posem, eh? Diu que no ho diu, però en Pep Vinyoles ens proposa un llibre relacionat amb la història de la informàtica. Es diu La catedral de Turing. És molt bon llibre, jo l'he llegit, i narra en clau novel·lada l'evolució dels ordinadors a partir de la Segona Guerra Mundial. Està molt bé. En Gornalius ens proposa una visita que diu que anem a Tarraco Viva, ja que estan per l'altre dia de cohorts romanes. En Dani ens proposa un podcast, una doble bona notícia, el nou podcast en català i de temàtica mossegui friendly, Et Espatec, amb CH, Espatec. Espetec Cas, un nou podcast sobre desenvolupament. Està molt bé. El títol, el podcast no l'he escoltat encara. En Rafael Jesús ens proposa una lectura, amb una entrevista que se li fan en Tim Cook, deixarem el link en les notes del programa, i en Jordi Artés ens proposa una iniciativa que diu que sovint no som conscients de com la tecnologia ens ajuda. No només, per exemple, la tiflotecnologia per a les persones cegues o persones que tenen algun tipus de discapacitats, sinó casos més personalitzats com el que ens explica aquesta sèrie de tuits de l'Àlex Roc. Per tant, tenim uns tuits aquí que llegir-nos. I doncs res més. Gràcies per tots. La setmana que ve també tenim en Tomàs Manzanares de Missió Espacial Secreta. Segurament se'm juntarà en Magma per parlar una miqueta de les Apple TAR, dels AirTags, i també tindrem en el nostre amic en David Martín Redordín, on parlarem d'energia i altres coses molt boniques. Fins llavors, no oblideu vitaminar-vos, supermineralitzar-vos i iau, fins la setmana que ve. Vinga, aneu a fer coses.